Versió RAC1 amb Toni Clapés.
De moment continuo jo mateix al capdavant del programa. El mateix dia que Neymar arriba a Barcelona, l'exentrenador blanc José Mourinho ha signat pel Chelsea per 4 temporades. Casualitat o estratègia? La manera de cridar l'atenció al dia que es presenta Neymar al Barcelona. No seria la primera vegada que a Mourinho se li atribueixen estratagemes per cridar l'atenció i que se l'ha arribat a definir, a qualificar de maquiavèlic. Però està ben trobada aquesta definició? Què vol dir maquiavèlic? I per què sempre té connotacions, en aquest cas, negatives? Ho descobrirem durant els propers minuts i ens ajudarà a fer-ho el filòsof i catedràtic d'ètica Norbert Bilbeny. Senyor Bilbeny, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
José Mourinho se l'ha definit com a maquiavèlic. Ho va fer, per exemple, a la revista Rolling Stones, el número de desembre del 2011. Deia, Mourinho, el maquiavélico arte de sacar de quicio todo el mundo. El creu justificat, aquest titular?
No, no, no. Maquiavel era intel·ligent i recomanava la intel·ligència. Aquest senyor també és intel·ligent, però de vegades ens dona la sensació, jo crec que amb raó, que no ho ha estat massa. Comportaments doncs que no han sabut preveure el futur, les seves conseqüències, i que han estat molt poc hàbils. I precisament el Maquiavel i el maquiavelisme s'associa sempre amb l'astúcia, amb l'eminència gris, amb la diplomàcia, amb avançar-te als esdeveniments i sempre caure dret. I sempre caure.
Bueno, i sempre que, en aquest cas, bueno, sí que cauria dret, però, perquè ha trobat un nou equip, no?
Però últimament... No sé, la prova que un polític o una política són maquiavèlics és la seva durada. Com més duren, més maquiavèlics són.
Sí?
I com més maquiavèlics, més duren. És a dir, és la prova d'algodón que deia.
Per exemple, anys, perdoni, no? Ja que em parla de durades de polítics, Jordi Pujol seria molt maquiavèlic.
Molt no ho sé, però 23, que té un component
23 anys.
Tot polític que ha durat molt de temps té un component maquiavèlic, sabent-ho o no. Sí, com més maquiavèlic ets, més dures en política, i Maquiavel ensenyava això, no tant a lluitar pel poder com a conservar-te pel poder, conservar-te en el poder, no tant accedir-hi com, un cop hi ets, doncs mantenir-t'hi.
Per tant, Maquiavel o la paraula maquiavèlic no vindria lligat a una persona dolenta.
No.
I que en aquest cas utilitza tots els elements que té al seu abast per mantenir-se en el poder. Exacte. I arribar, és allò de la fic justifica els mitjans. Això no, seria aquest, el resum aquest, de Maquiavel,
no,
o no?
No, no, no és el resum, no.
Maquiavel, per això l'important, perquè ens ho aclareixi.
Recomanava que el polític deia ha de combinar l'home i la bèstia. L'home i la bèstia, la guilla i el lleó, la llei i la força. I de vegades... saber entrar en el mal. De vegades saber entrar en el mal. Si això no és dolent o no té un punt de malícia, que m'ho expliquin. Per tant, doncs sí, de vegades el polític, pensant en els objectius, en les finalitats, haurà de sacrificar els mitjans o torçar-los. De totes maneres, la frase el fi justifica els mitjans no és de Maquiavel.
Ah, no, però escolti, sempre tothom li atribueix amb ell.
No, el que passa és que és l'esperit de Maquiavel. És l'esperit de la seva lletra, però no és la seva frase. No, el que sí que diu algun més d'un cop és que queda clar que la mateixa finalitat es pot aconseguir per diversos mitjans. Els uns poden ser bons, els altres poden ser dolents. Per tant, el fi justifica els mitjans.
El fi justifica o no justifica?
El fi, per Maquiavel, justifica els mitjans.
Aleshores sí, que aquesta justifica... frase sí que se li escau.
Sí, però depèn de quins mitjans, també, Depèn de quins mitjans, perquè els mitjans han de ser sempre astuts i han de preveure les conseqüències d'aplicar-los. No qualsevol mitjà justifica el fi. No qualsevol fi, té tota la raó, no qualsevol fi justifica el mitjà. Depèn del mitjà. I el mitjà no pot ser la força bruta. El mitjà no pot ser sembrar l'odi entre la gent. El mitjà no pot ser suscitar l'animadversió dels súbdits contra el príncep, ni la baralla dels súbdits entre ells. Aquests mitjans estan foragitats, estan desqualificats. Ara, no li importa Maquiavel recomanar que mitjans que s'associen amb la moral i amb la religió, quan convingui, no cal respectar-los.
A mig camí, veig.
A mig camí,
a mig camí. Emma, bona tarda.
Bona tarda. Hi ha una cosa curiosa del príncep, que ara que me l'he tornat a llegir o llegir, perquè no recordo si ho havia fet, Maquiavel explica al principi del llibre que aquest llibre l'ha escrit gràcies a una llarga experiència de les coses modernes, diu ell, i a un incessant estudi de les antigues. I en aquest sentit és un llibre ben documentat, perquè el que fa és citar l'experiència en l'art de la conquesta i en l'art de la política d'un grapat de dirigents, de reis, de nobles des de tots els temps i exposar quins van ser els mitjans que van utilitzar i la finalitat, si van arribar o no, i per tant amb quines conseqüències es van trobar. I és una mica un llibre que són 70 i poques pàgines, que en cada capítol treus una moralina, que és: compte que si fas les coses d'aquesta manera et passarà com Aníbal i triomfaràs, però compte que si les fas d'aquesta altra no arribaràs.
Totalment. La mestra és la història. La mestra és la història. I cadascú també és mestre d'ell mateix si actua amb el que ell anomena virtú en italià, no? La virtú contra la fortuna. La fortuna és l'atzar, la imprevisió, inclús la malícia també dels humans. Sobretot ell ataca l'avarícia i l'ambició política, que és molt crítica, amb l'avarícia i amb l'ambició política. Ho pot engegar a dida, doncs, l'Estat, oi? I clar, no, això no li convé a cap polític. De totes maneres, sí, ell té una gran passió i aplica el coneixement que li ve d'aquesta passió per la història, però ve d'aquí com un personatge que connecta tant amb la seva època, amb els poderosos, amb els humanistes, perquè pensem que és de la Florència, de Miquel Àngel, de Llorenç el Magnífic, de tutti quanti, és a dir, escolta, és un període de la humanitat i d'Europa, però tot així no s'assabenta de moltes coses dels seus contemporanis, eh? Li falten òrgans de captació periodística, tanmateix, perquè no se n'assabenta pràcticament del que és el viatge de Colón a les Índies, del que és Luter i tota la rebel·lia, no?, de l'Església al nord d'Europa. Hi ha moltes coses que se li escapen. Hi ha moltes coses que se li escapen. El seu món és un món molt italià i proper a Itàlia. I fa de diplomàtic, fa les legacions, fa les encàrrecs diplomàtics al servei sempre del seu senyor, que és el senyor de la senyoria, del cap de la República de Florència, després de l'època dels Medici, quan han hagut de marxar els Medici, Llorenç el Magnífic i Piero Medici, doncs, i després ve Savonarola, que és aquest moment, diguem, d'una mena de Robespierre, de fer de cap i de nou, i l'imperi de la virtut religiosa, i s'ha acabat la burgesia, i s'ha acabat el luxe i tot plegat. Doncs després ve la República Laica, per la qual treballa Maquiavel, i el seu àmbit és un àmbit geogràfic i polític, diguem-ne, reduït. És el seu món. El seu món és la política d'aquest petit estat que és Florència, perquè és un estat. Cert que és diplomàtic, ell ha de fer les legacions, és l'encarregat de la diplomàcia i de l'estratègia militar de la petita ciutat de Florència, però que era un estat molt poderós, no? Però no va més enllà d'això, d'aquest coneixement, aquest microcosmos florentí.
El llibre, el Príncep, aquest any es commemoren els 500 anys que es va escriure, i si li sembla podem repassar algunes de les idees que apareixen. Per exemple, sobre tirans i prínceps, ell distingeix entre tirà i príncep. Per què fa aquesta classificació?
Ah, perquè el príncep té molta importància. El príncep encarna l'estat. I el llibre seu no es titula El príncep. Per cert, es va publicar després de mort,
Abans no.
No.
Es va escriure ara fa 500 anys i es va publicar...
És a dir, va ser maquiavèlic fins al final. No va publicar el que no es podia publicar, que s'havia de mantenir en secret, no? Perquè l'Eugeni d'Ors deia: no, Maquiavel no va ser maquiavèlic perquè va publicar El príncep. I aquestes coses no es publiquen. La gràcia és tenir-les en secret. No, va ser maquiavèlic perquè ell, almenys en vida, no el va publicar. Després altres li van publicar, però ell en vida no el va publicar, i el que era secret ell ho va mantenir en secret com corresponia. I el príncep és l'estadista, és el polític nou, és el príncep nou, és el polític del futur. Com ha de ser el polític del futur? Doncs mira, tenir autonomia, ser polític, No dependre del papa, no dependre del poder eclesiàstic, no dependre de la moral...
Igual que ara.
No acomplexar-se, els evangelis respectar-los i fer-los respectar, però si convé, doncs, passar-hi de costat, etc. Per tant, el príncep és el príncipe nuevo. Ell sempre diu príncep, príncep nou. Però atenció, més que parlar del príncep, el que li importa és el principatus. Uh-huh. És a dir, és l'estat, és la política, la comunitat política, més que la figura concreta, que també del príncep. Uh-huh.
Diu Maquiavel, per exemple, que hi ha tres maneres de conservar un estat que anteriorment estava acostumat a viure en llibertat i ara hi arriba algú i se'l vol fer seu, apropiar-se'l. Diu, en primer lloc, destruir-lo. En segon lloc, un s'hi ha d'instal·lar. I en tercer lloc, s'hi ha d'establir un govern que s'encarregui de vetllar per la conquesta i que els cobri un tribut. I com a exemple, posa, per exemple, el que van fer els romans amb Cartago i Numància. Quina reflexió fa vostè?
Doncs que havia après de la història i propugnava sobre aquest aprenentatge una projecció d'aquests principis cap al present i al futur, en favor de Florència i del que ell albirava. Ell esperava la unificació italiana. Ell esperava, doncs, això, una negociació amb Roma, amb Venècia, on havia estrenat la seva obra de teatre amb èxit, a Venècia, la Mandràgora. Havia estrenat. Era un italià, era no solament un florentí, sinó que era un italià. La llengua italiana, és l'època també famosa aquesta d'Orlando Furioso, d'Ariosto, feia, bueno, clar, més temps, però Dant, Petrarca, etc. Està en el rovell de l'ou, diguem, de la plenitud cultural italiana, no?, que va avançant el que serà això, la idea d'una Itàlia unificada, que no arriba políticament fins al segle XIX. Però ell és un avançat pel seu moment, perquè això que m'acabes de dir vol dir que ell està pensant en els principis bàsics de l'estat modern. En els principis bàsics de l'estat modern, a part dels impostos, exèrcit, la força, l'exèrcit ha de ser professional, ha de ser de la gent de l'estat, no de fora, no han de ser estrangers mercenaris, sinó que han de ser la gent de dins, pagats, amb una disciplina, al servei del polític, no al servei de condotieros, que de gent que els paga i va, ara aneu cap aquí perquè treballarem pel rei o pel príncep. No, han de treballar directament pel príncep o pel rei, no? La cohesió de l'estat és molt important per ell, la cohesió, l'harmonia de la gent, és a dir, que no hi hagi les fraccions, els humori, ell parla dels humori, no pot ser que hi hagi aquests humori, és a dir, aquestes classes socials enfrontades, com estava passant a Catalunya, amb els remenses, amb la revolta a València, amb les revoltes de Germanies, que hi ha un enfrontament entre els camperols, la gent de la ciutat, els senyors feudals, el rei, tots plegats. Ell això ho tem, i diu, no pot ser, un estat ha de mantenir l'harmonia. Defensa la llei, sobretot, Força sí, però també llei, La força i la llei i la força. La cohesió, l'exèrcit professional, els impostos, la diplomàcia, l'importància de la diplomàcia de les relacions exteriors. Clar, ell posa les bases de l'estat modern.
Però això, de moment, perdoni, amb tot aquest argument que vostè ens està explicant...
No, ho diu ell, això.
No,
això és Maquiavel.
No, però dic, clar, Maquiavel, però és que sempre té la connotació negativa, de moment, molt negatiu, de moment, tot això que m'ha explicat.
A veure què opinem d'això,
digui.
No, però escolti, negatiu és, si convé, cal entrar en el mal.
Hi ha una cosa...
Sí, cal entrar
convé,
en el mal, diu...
Cal qui,
no, per exemple, Maquiavel va escriure que qui es faci amo d'una ciutat i així no l'esclafi, esperi ser esclafat per ella. Per tant, ell és partidari de...
Sí, de si convé esclafar, però que després no t'ho diguin, Fer de manera que siguis temut, però mai odiat. Siguis temut, però mai odiat. I si pot ser, més temut que estimat. Més temut que estimat, perquè si els tens més a ratlla, sense que t'ho diguin.
Explica Maquiavel que per afiançar-se en el poder, el nou príncep ha d'esborrar la línia successòria d'aquell que els governava.
Bé, ell n'havia après també d'això, clar, dels Mèdicis. Veu la successió de les generacions dels Mèdicis, i coneixia el Piero, el Llorenç el Magnífic, després el succeeix el Llorenç el Jove, i pateix fins i tot la tortura. Perquè els Mèdici, quan han estat apartats del poder... Quan han estat apartats del poder, es pensen que Maquiavel hi ha intervingut i ha fet una conjura. I l'acusen i el torturen, tanmateix. i el posen a presó, va a presidi, i és a partir d'aquí que decideix escriure el príncep, escriure el príncep. Però reingressa a la política amb els nous Mèdicis, que es concilien, diguem, amb ell, però aquest reingrés li dura poc. Li dura poc, el foragiten i ja doncs es dedica a escriure i a fer totes aquestes memòries.
Més coses. Abans que comentant sobre ser home i ser bèstia, Maquiavel explica al llibre que hi ha dues maneres de governar i de combatre. Una amb lleis, com fan els homes, o amb la força, com fan amb els animals. És a dir, que de tant en tant s'ha de recórrer l'instint animal. I ell feia aquest paral·lelisme que vostè comentava a l'inici, del lleó i la guineu alhora. No?
Clar, la guineu...
Però disfressant-se. Ell diu que s'ha de ser lleó, però disfressant-se de guineu.
Sí, sí, anar combinant això. La força i la llei i la força. Això és la virtut. La virtut, és a dir... El polític ha de ser algú que s'afanyi pel poder, que se senti bé i orgullós del poder, però que hi treballi per ell. I això no és pas fàcil perquè ha de fer servir, diu, el príncep nou ha de fer servir l'astúcia, no la força per la força, no la força bruta que aixafa, sinó l'astúcia. Allà a Florència ja li deien a Maquiavel il manerino, il manerino, l'home de maneres. Il manerino, potser l'expressió aquesta d'un polític florentí, com de maneres, manierós, doncs il manerino li deien, il manerino di la signoria. Doncs clar, i recomana això, aquestes maneres, aquestes formes que de vegades, i no sense raó, s'associen amb el cinisme.
Del llibre hi ha moltes coses a comentar, però per exemple, diu que com més generós s'és, més possibilitats hi ha que el príncep es torni pobre i despreciable. I si vol escapar d'aquesta condició s'haurà de tornar expoliador i odiós.
Això no és massa de Maquiavel, no està massa en l'esperit ni del príncep ni del seu altre llibre, segurament el més important, la primera dècada de Titus Livi. No, sempre ha d'evitar ser odiat. Sempre ha d'evitar ser odiat perquè ha de ser el...
Veig que Mourinho no seria el perfil.
Jo crec que no. No crec que no. Ha de sempre guanyar-se el respecte a través del temor més que de l'amor, perquè l'amor ja és massa patològic.
És a dir, sense veure-li tots els moviments... O sigui, la façana ha de ser que ho fa bé i que és una...
Bueno,
que ho fa
aparentar, bé, que molt important.
Aparentar, important. I per darrere seria potser aquest esperit. I per darrere fer el que et doni
la gana. Totalment. Ell introdueix la política, que després aprendran els francesos, sobretot la cort francesa, que era la més desenvolupada, no? Cardenal Richelieu, sí. Mazzarino. Doncs el secret. És molt important que l'Estat sàpiga doncs introduir, conrear, mantenir il segreto, aquest el secretisme de l'Estat, això també és molt...
I també seria
molt modern.
El cinisme?
Se'n desprèn el cinisme, sí, el llibre...
Ser maquiavèlic seria...
El llibre desprèn qualsevol, no sé, a mi m'ho ha semblat un aire avui dia, llegit avui dia,
sí.
De cinisme, sí... Sí, perquè és que et recomana fer coses molt dures si et vols dedicar a la política. Sí que és dolent, però aparenta ser bo. Aviam.
La política que estem vivint avui dia...
Té un component... No, sempre. La política normalment té un component maquiavèlic. Té un component maquiavèlic.
Amb el gat de fingir.
Com més dures... Sí, més mostres que s'ha pres l'ensenyament maquiavèlic.
Quan més dures, més ens enganya.
Sí, no, com més dura el polític, doncs més s'ajusta el personatge del príncep maquiavèlic, que és la prova. Si tu vols estar en el poder i et treuen, o no saps conservar-te...
Ho has fet malament.
És que ho has fet malament. Si és que el que pretenies
és durar.
Era mantenir-te en el poder.
Si has de semblar una cosa o ser-ne una altra, i si pots enganyar el personal
és sempre,
simular.
És sempre la simulació, molt important, la simulació. La simulació i la dissimulació. Les dues coses, I tapar i aparentar. Les dues coses.
Ara, el dia que t'enganxen, doncs clar.
Déu-n'hi-do.
Estires de la manta i...
Ja,
bueno, però...
ja.
Hi ha frases que criden l'atenció, com per exemple, Maquiavel diu que un príncep no s'ha de preocupar perquè l'acusin de cruel, sempre i quan la crueltat tingui per objecte mantenir units i fidels els súbdits. Això sí que és la
units,
que justifica
units
els
i fidels, sí. Sí, sí, sí. És que no he dit pas que el seu
que no
llibre
no
tingui aquest missatge.
Però vull dir que són un impacte trobar aquestes frases. O un altre que diu, se li atribueix també aquest comentari, que diu, sempre dona més bons resultats un únic gran càstig exemplar que petites amonestacions que acaben permetent la sublevació d'un poble.
La història en va plena d'aquests exemples.
Hi ha un oient que fa la següent reflexió que m'ha agradat molt. Perquè parlem de Mou, però diu...
Diu, maquiavèlic no serien també actituds com dir que un equip és molt, molt, molt bo just després de fotre-li una maneta? Perquè diu que això és el que feia sempre el superhumil del Pep. En aquest cas, dient sempre que el rival era boníssim, molt bo, molt bo, després d'haver-lo destrossat al camp. Diu, potser, que... potser no, eh? Però...
Potser era més Maquiavel, o potser tenia més maneres de Maquiavel.
Sí, però és una manera, és una manera maquiavèlica, no és ben bé el maquiavelisme, diria, és una manera maquiavèlica, sí, aquesta... Sí, aquesta
o cínica, pregunta, si és més maquiavèlic o cínic.
Potser més cínic que maquiavèlic, no crec que... Maquiavèlic és estratègia, és estratègia. I aquí la diplomàcia, la parental, fer veure que s'és bo, que s'és bé per comptes de... No, bé no, mai bé, que s'és guineu, no? Que s'és un guineu per comptes de lleó, oi? L'astúcia, la intel·ligència, la llei, això sí, sempre defensa la llei. Sempre defensa la llei. I la llei és superior a la força, poca broma. La llei és superior a la força. La força ha d'estar limitada sempre per la llei, per la llei, per les normes. Però qui administra la llei? El príncep, doncs això, el governant.
Deixi'm ubicar Maquiavel a on estem ara i fer-li una pregunta amb doble direcció. Si Maquiavel fos viu i tenint en compte que va ser un diplomàtic i funcionari públic i amb el que m'ha explicat sobre la qüestió del dret a decidir a Catalunya i la possibilitat de proclamar la independència, què recomanaria Maquiavel al president Mariano Rajoy? I després li faré la pregunta a l'inversa.
Bueno, doncs, com han fet altres i estan fent altres polítics arreu, no? És a dir, fer veure que està por la labor i després desafectar-se,
I ara li parlo de Mariano Rajoy, peixet. Por la labor sí, no sí, està. Sí.
No, dic fer veure.
Però no està per cap labor, Mariano Rajoy.
No, però si fos més maquiavèlic...
Ah, si fos maquiavèlic.
Si fos més maquiavèlic...
Val, d'acord.
Potser ja ho és, Jo crec que tot polític té un component important.
Vol dir que si ho fes més, encara faria més comèdia.
Hauria de fer veure, doncs...
Que ens interessa.
Sí, que ens interessa tots plegats i tal, i després anar reculant, anar negociant, mà esquerra, diplomàcia...
Durant Lleida, per exemple, seria un bon exemple de Maquiavel? Va dir, perquè dura molts anys, perquè fa molts anys està en la política. Ho dic per el tema...
No sé, pensant en ell concretament, però diguem que el seu perfil polític, al marge de la persona, doncs s'acosta bastant al maquiavelisme en el sentit positiu, diguem, d'aportació, al sentit diplomàtic i del càlcul,
i d'anar fent
i de mantenir-se. Sí, atenció, ara no estic aquí.
No, per això
sí, amb un personatge cruel ni cínic,
Escolti, portem 20 minuts intentant res que més lluny,
però és que si fem una nòmina, és que gairebé tots els polítics i les polítiques, escolti, i Mitterrand, per exemple, i Kissinger, en fi, el Mitterrand era llegia i estudiava les cartes de Sant Pau, i era un especialista en Sant Pau, estava obsedit amb els viatges de Sant Pau.
I què hi trobava?
Un home, però a la vegada l'actor de Maquiavel i de Montaigne, també, de la saviesa de Montaigne, que Montaigne agafa els dos cantons, el sagrat i el profà, no? De polítics, bueno, és que n'hi ha tota una corrua.
I Maquiavel, Artur Mas, què li recomanaria?
Ai, no sé si el president Mas s'acostaria massa al príncep de Maquiavel.
No el veu, Maquiavel?
Jo crec que de moment no. No, home, té un component.
I això, perdoni, deixi fer la pregunta.
D'astúcia política.
I això potser, és bo o és dolent?
No, potser perquè no té prou poder polític, com espera Maquiavel del príncep. Potser perquè no té prou poder polític.
I aleshores
de la força
no
i de la diplomàcia i tot plegat. Falta, diguem, trajecte per poder... És recorregut, com diuen ara. Falta recorrir. No el té, oi?
No. I aleshores no té possibilitats d'exercir Maquiavel, no?
Sí. Maquiavel és el poder polític, és l'estat, és l'estadista. I Mussolini admirava Maquiavel, I altres, Napoleó també. En canvi, un emperador, oi? Però de Prússia, va escriure el seu llibre anti-Maquiavel. El Frederic Guillem escriu el seu llibre titulat L'anti-Maquiavel. I diu, no, el polític ha de ser il·lustrat, ha de mirar pel bé del poble, no ha de mentir, tan poderós com s'hagi de ser, però il·lustrat,
M'ha agradat això, l'anti-Maquiavel, potser que ens el llegim. Tot.
També hi ha un llibre que es diu La princesa, també, que demana això, una política, en femení és el príncep, però en femení el llibre La princesa, de Harriet Rubin, de princesa. de princesa i un personatge marxista i pobre, pel seu marxisme va anar a petar la presó molt de temps i va morir Antonio Gramsci, doncs té tot un tractat sobre Maquiavel, sobre el príncep,
és un llibre que ha donat moltes voltes
i llibre condemnat per l'Església durant segles, condemnat pel Sant Ofici, és a dir, estava prohibit. El príncep estava prohibit. I de seguida un best-seller, perquè el van imitar, falsificacions, edicions pirata, còpies... Bé, quantitat de tot això.
Norbert Bilbeny, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per ajudar-nos a entendre, ara que fa 500 anys de que es va escriure el llibre El príncep de Maquiavel, d'ajudar-nos a entendre'l. Filòsof i catedràtic d'ètica. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.